21 anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com esteu? Vos saludant des de la sala d'exposicions de Can Jeroni a Sant Josep. Emetem avui programa especial a propòsit de la desena edició del Festival Internacional de Cinema Independent d'Eivissa. Quatre seccions oficials, quatre més de paral·leles, desenes de llars, curtmetratges, sèries que estan exhibint, que s'estan exhibint des de divendres passat, algunes d'elles en primícia. Però també masterclass, tallers, col·loquis, aquest dia a l'Illes Projecte al Món a través de la pantalla. I de tot plegat en parlarem avui amb algunes de les protagonistes des d'ara mateix, Mònica, i fins les 7.
Exactament, molt contents avui de saludar-vos des d'Eivissa i de celebrar aquestes 10 edicions de l'Eivissa Cinefest, que enguany torna a apostar pel cinema contemporani i d'autor i que, recordem, qualifica també pels Premis Goya, Forqué i també pels Fulgaz de curtmetratges. De fet, ja seuen amb nosaltres alguns dels convidats, per un costat l'escriptora i productora Montse Clos i també una de les membres, una de les programadores de la mostra de cinema Mujeres en Escena, que s'ha dut a terme al Festival de Màlaga. També totes dues, la Montse Clos i la Belén, formen part del jurat de la secció Fem Cine. Després tindrem el director del festival, en Xavi Herrero, que ens contarà tot el que ha passat fins ara. Ens destacarà també el que no ens poden perdre fins diumenge que ve a diferents seus a Eivissa. Més endavant també passaran per la nostra paradeta Roser Corella i Stefano Vino, que són els directors del documental Kick-Off, que es projectarà més tard en aquesta mateixa seu de Can Jeroni a les 7:30. I també comptam amb el nostre estimat David Ventura, avui en persona. Ens acompanyarà durant tot el programa fins a l'agenda del final, amb propostes a totes les illes que han seleccionat, a més d'ell, també Anna Gornés i Gavi Rodas. David, com estàs?
Molt bé. La veritat és que usualment sempre port l'agenda escrita a bolígraf amb una llibreteta, d'una manera molt cutre. I aquí, fixa't, com que veníeu, me l'impre
I tens bona vista, perquè això és un Arial 11.
És un Arial 12.
Està molt bé.
Les ulleres. Les ulleres
la Mònica pensava que eres un holograma, que no existies en realitat.
I no.
Que eres jo que imitava la veu d'un català vingut a Eivissa.
Existeix, com podeu donar fe.
Que bé, i de molt contents també de trobar-te en persona, David.
Idò, 6 i 7 minuts, començam aquest avió especial amb Carles Bosch i Pablo Moranti a la part tècnica del set d'IB3 a Sant Josep i Lluís Fortesa als Estudis Centrals.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
I ja estem envoltats aquí en el set IB3 a Ràdio Sant Josep de creadores de molt de talent, algunes de les participants d'aquesta secció de Fem de Cine, en David Ventura, que s'acompanyarà durant tot aquest programa. Mireia Villapuig, com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí, la veritat.
Estàs nerviosa? Més per els guardons, que sabran, supos que d'aquí poc, d'aquí unes hores, més per la projecció i com rebrà Eivissa el teu treball?
No, nerviosa no estic. Estic molt feliç de tenir aquesta finestra, d'estar aquí a Eivissa presentant el curtmetratge, celebrant un festival tan increïble i en aquesta deuena edició, a més, vull dir que molt, molt feliç.
El treball que és la desesperació de la pell, que forma part, com deien, d'aquesta secció de Fem Cine. I tenim dues membres del jurat d'aquesta secció vinculades al Festival de Màlaga, a la secció d'Afirmando los Derechos de la Mujer d'aquest festival, el col·lectiu Mujeres en Escena. Saludant a Montse Clos i Belén Jiménez. Com estàs?
Bien. Recién llegadas hoy.
Pero por cuarto año consecutivo.
Sí, claro. Sí. Hombre, mientras que siga el festival.
¿Cómo se ha recibido?
No inviten, claro.
Esta Eivissa fuera de temporada, despojada de turistas, es la mejor época para venir a Eivissa. No se arremolinen, por favor, no vengan todos a la vez y todas. Pero
supongo que es, lo, también lo disfrutáis, ¿no? Tenéis tiempo de disfrutar este día.
Venimos del sol, un poquito de
sí,
sol.
Claro, pues,
no, no hubiera venido un poquito
bien. Se ha nublado en las
últimas horas. Pero no, fenomenal, la verdad que sí, lo que tú dices, ¿no? Una época muy bonita para estar por aquí en Ibiza, la verdad.
Tengo una pregunta para las tres. Aprovechando, quería entrevistar primero a Mireia, pero vamos a conjugarlo todo, porque además creo que es una pregunta que... una pregunta-reflexión que os interpela a todas, ¿no? No es una cuestión personal, yo creo que es obvio que estamos viviendo un momento muy dulce del cine español si hablamos de creadores, de que afortunadamente ya no es difícil encontrar un documental, una película de ficción, un cortometraje, un largo, donde haya una directora detrás, una directora de fotografía, una guionista... que venimos de una época o de décadas donde había islas, Pilar Miró, después llegó Itziar Bollaín, Patricia Ferreira, que nos dejó hace no demasiado, Isabel Cuchet, estaba por ahí, Gracia Querejeta, pero de pronto confluyen, y la lista afortunadamente es muy larga, pues Carla Simón, que conocemos todos, Arantxa Echeverría, Palomero, de pronto Paula Ortiz, Ez Marcoll, etcétera, etcétera. Claro, hablaba con vosotros antes de entrar en el programa y decíais, es verdad, eso está sucediendo, y además tocando temas que después hablaremos que interpelan a muchísima gente, muchos espectadores y espectadoras, pero hay que fijarse también en las cifras que hay detrás, ¿no? En quién produce todo eso, al final, ¿qué porcentajes tenemos de creadores y de creadoras? Y supongo que sobre eso estáis reflexionando vosotras hace tiempo.
Bueno, yo, si es verdad, antes un poco de entrar en esos datos, como todas las mujeres, las directoras que has dicho, han sido referentes. Si ahora está ocurriendo esto, es porque ellas estuvieron antes.
Claro.
¿No? Y esto a veces se nos olvida, que parece que hay un boom, ¿no? Pero ha habido muchas directoras que se han dejado ahí la piel para poder realizar un trabajo en un mundo... que le resultaba ajeno y que las expulsaba completamente y continuamente, pero bueno, han podido hacer sus trabajos y de ahí viene, yo creo que esa capacidad que han tenido las nuevas generaciones de poder ver que había un cine, que yo podía hacer lo mismo, ¿no? Yo podía dirigir, yo podía guionizar, producir. Creo que siempre tenemos que hacer en cualquier ámbito profesional, creo que tenemos que volver las mujeres siempre como la vista atrás, ¿no? Si estamos aquí ahora es porque antes hubieron mujeres
y el trabajo duro que se ha tenido que hacer, ¿no? Y esas mujeres que hablamos antes, como Pilar Miró, Gracia Querejeta, que abrieron camino, que son un referente ahora para Eva Libertad, por ejemplo, o para Estíbaliz, y que ahora Mireia, tú también recuís, ¿no? Ya, ahora tú ya tens un ventall más amplio de referents femenins.
100% i super agraïda, i alhora també compartint-ho amb moltes companyes que veig al meu voltant que també estan aixecant projectes, que l'estan arribant a desenvolupar i que estan arribant a rodar, i que tot i així hi ha molta feina a fer, perquè crec que l'important de tot això és generar espais on nosaltres com a dones també ens sentim còmodes, i crec que ho estem encaminades.
Ho parlàvem abans en Belén i en Montse, esa capacitat que no es por arte de magia, es porque se ha vivido, se ha mamado, se ha trabajado a través de las curas, por ejemplo, esa capacidad desde lo íntimo proyectar temas universales, ¿no? Y creo que es muy palmario que ellas tienen más capacidad que ellos, o al menos lo están demostrando.
Sí, nosotras lo estábamos hablando antes en el café también, y es que nosotras, por ejemplo, nuestra muestra de cine, que los trabajos que recibimos desde hace ya 16 años son mujeres, trabajo de mujeres directoras, productoras y guionistas. Y estábamos hablando cómo, además de las producciones de ficción, la mujer, el hueco que encuentra es las mujeres es en el documental.
Sí.
¿Sabes? Porque estábamos hablando también de presupuesto y es la importancia de que te apoyen el proyecto que tienes y tal y cual, y el documental es como una manera de casi yo me lo quiso, yo me lo como, me da una subvención por aquí, algo por allí, algo por allí, pero mi idea es trabajar esto y por ahí tiro, ¿no? Entonces, nosotras en la muestra de cine, por ejemplo, en estos 16 años los largos de ficción han sido
los
pocos,
menos.
Sí, sobre todo cortos de ficción y documentales, ¿no?
Mireia, quins entrebancs te trobes Alhora, jo, per exemple, estic avançat a parlar amb cineastes, sigui homes o dones, de les Illes Balears en el seu conjunt i sé allò que implica i que costa aixecar un projecte. De vegades parlem de 6, 7 anys, de guions que estan en un calaix, de finançament que no arriba, de subvencions que no se concreten, etcètera, etcètera, no? Quines dificultats d'aquestes te trobes i quines estan vinculades a, primer, a la teva edat i després a la teva condició de dona?
Uau, bueno, és veritat que en aquest sentit jo vaig fer el meu primer projecte com a creadora farà... Bueno, el vam estrenar el 2023 amb la meva germana, una sèrie que es diu Self Tape, i sí que és veritat que en aquell moment el primer cop que vam entrar a la productora per començar a desenvolupar el projecte érem molt joves, jo crec que tenia 23 anys, i bueno, és veritat que has d'estar constantment demostrant i constantment... posant-te per davant de mostrar que ets capaç de fer-ho, no? I que tens les idees clares i que d'alguna manera estàs defensant una posició i una veu, no? I també això és molt desgastant, no? Que tinc la sensació que també com a dones hem de constantment estar com validant la nostra posició dintre d'aquesta estructura i d'alguna manera és una feina afegida. I sí, això, bàsicament.
Són les 6 i 15 minuts, les 6 i quart. Metem avui des de la sala d'exposicions de Can Jeroni. Estem aquí del 7 de B3 en ocasió de l'Eivissa Cine Fest. Estem envoltats de talent, de dones que treballen pel cinema i evidentment, per moltes coses més a través del cinema. David?
No, ara el que comentaves precisament del que és, se suposa el rol d'un director quan estàs en un plató, evidentment, sobretot quan ets molt jove i quan ets dona, has de tenir una assertivitat i una seguretat amb tu mateixa perquè, esclar, en el dia a dia del rodatge has de parlar amb tècnics, has de parlar amb els productors, que són els que porten el múscul econòmic. Has de tenir les coses molt clares, no?, per poder fer exactament el que tu vols fer. I a vegades penses que el més complicat de la feina del director és aquest, el saber poder moure't i saber prioritzar el teu criteri.
Sí.
Com ho has viscut tu?
Sí, jo és que convido a tenir espai per dubtar i per equivocar-nos també. Crec que a vegades ens falta confiar en que l'espai de creació és un espai també on ens hem d'equivocar i on aprenem a través del procés també. I això, crec que de vegades també hi ha una sobreexigència a tenir les coses molt clares i això... segons en quin moment també quarta la llibertat creativa i crec que és important que entenguem que el dubte i la incertesa també formen part del procés.
Recordem les pel·lícules a competició d'aquesta sessió de Fencina, Abril, Hoy no es invierno, de Mabel Lozano, La desesperació de la pell, de Vineria Pilapuig, que la tenim aquí en nosaltres, Kick-off, de Roser Corell i Stefano Ovino, que per cert, després passaran també pel set d'Ivetes Ràdio, La primera volta, de Julia Consentino i Perla Sardella, i acabam amb La cara de bicicleta, d'Itziar Zorita Aguirre i Amaya Nerecán Umarán. Claro, hablamos de producciones muy diferentes entre sí, Belén, Montse, que hablan de la adolescencia, de la solidaridad, de la libertad de la mujer abriéndose camino o a través del deporte, como es el caso de Kikov, a través del uso de la bicicleta, esa cosa que parece tan sencilla. ¿Cómo se juzga, cómo se valora un trabajo tan diferentes?
Hombre...
Ya estáis acostumbrada, ya sabemos.
Sí, esto es complicado, pero... un poco lo que ella comentaba antes, o sea, si estamos hablando por ejemplo de un documental, hay que saber contar una historia, claro. O sea, una historia se puede contar de muchísimas maneras y entonces yo creo que el quebradero de cabeza es cómo cuento esto que me interesa que llegue al público, ¿no? Y yo creo que ahí se están rompiendo como muchas barreras, ¿no? Estamos rompiendo pues el modelo de entrevista donde una persona experta o alguien que de alguna manera esté contando un testimonio se ponga frente a la cámara y cuente algo. Esto se puede hacer de otras formas, ¿no? Entonces hay que... Eso yo creo que lo que valoramos más a la hora de poner un audiovisual por encima de otro o darle un valor por encima de otro, ¿no? Aparte de la historia que quiera contar, claro.
Mireia, què deixa un festival, a part d'un premi que puguis guanyar, a part de l'experiència de compartir també maneres de fer, no? i de mirar el món amb altres creadores o creadors, què deixa un festival com aquest, per exemple? No?
Què deixa, vols dir?
Quina petjada. en la creadora, en aquest cas, no?
Per mi, ho comentava abans amb la Júlia García, que també presenta el seu curtmetratge aquí, amb Un noi a llum, no? Crec que és un honor com a directores estar convidades en festivals que, d'alguna manera, a vegades també... festivals molt grans, no? Quasi europeus, de classe A, que d'alguna manera fan molta... es posen molt per sobre de festivals més petits, que d'alguna manera sento que per mi estar en un festival on ve que la gent intenta fer que la cultura arribi a espais on d'alguna manera hi ha una lluita, no? Em sembla molt més... Bueno, em sento molt més identificada en aquests formats i d'alguna manera em sembla que és preciós poder estar presentant curtmetratges en aquests espais i fer que la cultura arribi d'aquesta manera. Em sembla que són iniciatives increïbles i soc super pro de que això segueixi funcionant i celebraré les múltiples edicions d'aquest festival any rere any.
Que bé. I t'esperam a Eivissa?
Encantada, no he vingut mai, és el meu primer cop a Eivissa, estic encantada d'estar aquí.
I Mireia, perdona que faci una pregunta tan mundana i materialista, però és possible guanyar-se la vida amb això?
Guanyar-se la vida, depèn del que entenguis que és guanyar-se la vida. Per mi guanyar-me la vida és fer els projectes que em fan feliç i crec que el que omple poder fer alguna cosa així i crear històries i que arribin, encara que sigui en espais petits o arribin a espais grans, crec que és increïble. Per mi això és guanyar-se la vida, sí.
Mireia, enhorabona per haver agafat també aquest relleu de totes aquestes cadores que dèiem abans.
Moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí.
Gràcies a
vosaltres. I no fluixis, que dèiem.
No, intentaré, no. Si em deixen.
Montse i Belén, gràcies per obrir camino. Gracias por esas acciones, por esos movimientos, por esas sinergias que ayudáis a generar y a crear. Y os esperamos por quinta vez el año que viene.
Pues muy bien, claro.
Y nada, que gane la mejor.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y buen criterio a la hora de valorar. Muchas gracias, Montse Clos y Belén Jiménez. Són les 6:21 minuts. Ja sabeu que avui emetem des d'Eivissa, des de Sant Josep, en ocasió d'aquesta desena edició de l'Eivissa Cinefest, del Festival de Cinema Independent. Tenca mà esquerra, s'acaba de seure. És que m'agrada molt això del Pare de la Criatura, perquè a més, clar, no deu ser fàcil aixecar del no-res un festival de cinema a una illa que, malauradament, no sempre està relacionada amb la cultura, s'ha de dir. Està relacionada amb altres coses, diguem, més hedonistes, encara que la cultura, que també té un punt hedonista. I, a més, fer arribar una edició rere l'altra fins a la desena. Xavi Herrero, director, com estàs?
Pues...
ben abrigat. Això no m'havies advertit per WhatsApp que m'havia d'abrigar més perquè se podia aixecar vent.
Sí, sí. Tu bueno, és que vaig amb moto, també, i m'he preparat, com que acostumem a plegar una mica tard, pues...
Enhorabona per començar, sí. Que no és fàcil, no?
Gràcies.
Com comença tot aquesta història, com aquesta aventura?
Pues fa 10 anys i arrel d'un curtmetratge que vaig fer aquí entre Eivissa i Formentera quan vaig arribar i bueno, sí, és difícil fer un festival de cine ara d'aquesta dimensió, però quan vaig arribar a viure a Eivissa, pues, jo sóc de Barcelona, em va sorprendre molt la quantitat d'auditoris i de centres culturals i d'espais, pues, que potser estan infrautilitzats, no? No estic segur, però vaig tenir moltes facilitats, per exemple, per projectar un curtmetratge quan volgués, no? I arrel d'aquí vaig tenir la idea de... Jo estava d'any sabàtic, no, diguéssim.
I vas aprofitar, diguem.
I vaig dir, ja que em quedo per aquí, que tampoc era el meu plan, no? Pues va ser relativament senzill muntar la primera edició només en curtmetratges i a partir d'aquí sembla que va agradar. Vaig començar a tenir recolzaments, a muntar equip, no? No té res a veure l'equip que tenim ara amb l'equip que va començar. I aquí estem, sí.
O sigui, l'equip ha crescut proporcionalment al creixement del festival. Has pogut comptar, a mesura que creixia el festival, amb un equip cada vegada, o s'ha estabilitzat una mica?
No. Ara tenim un equip, doncs, el primer any per mi era impensable tenir, no? Sí. I tenim, doncs, gent dedicada només a premsa i comunicació, els grafismes, que el Juanco s'encarrega d'imatge i d'identitat. No tenim els departaments que podríem arribar a tenir, pues, per un festival de és que són 10 dies i tenim 85 títols a projectar. Avui hem obert a Filmin amb 63 títols més. Vull dir,
sí, sí.
Fa 5 anys que estem a Goya, no és proporcional. Però bueno, ens apanyem molt
prou
bé.
Prou bé, sí. per resultat que sabeu des de fora.
En festivals n'hi ha molts. Supos que el més complicat de cada festival és trobar la seva pròpia personalitat i el seu relat propi. Aquest, ja ho tenies clar des del començament o l'has anat trobant durant el camí?
No, jo bueno, porto 40 anys treballant a l'audiovisual i el cine que m'agrada és el cine que seguim programant. Vam néixer amb aquesta idea. Clar, la paraula de cine independent es va diluint cada vegada més, no? Però la paraula de fer una pel·lícula com cine d'autor jo crec que la seguim tenint i nosaltres programem, a vegades ho dic, més enllà del cine d'autor. Quan notes una necessitat imperiosa d'un director, una directora, un guionista, d'escriure una història i portar-la a la pantalla. Això es nota, no? El que no vol dir que tinguem pel·lícules que s'acaben estrenant en sales. Inclús el nostre premi més important que donem diumenge és agafar una pel·lícula sense distribució a Espanya i serà distribuïda en sales i plataformes, no? Però busquem aquesta mirada i aquesta necessitat d'explicar una història.
Xavi, què implica estar vinculat a Filmin o tenir com a col·laborador de Filmin i què implica aquesta responsabilitat, que sembla molt gran, d'estar també relacionats de qualque manera amb els Goya, amb els Forqué o amb els premis de curtmetratges de Fuad?
Bueno, amb Filmin pues, només puc tenir paraules d'agraïment al Jaume Ripoll, no? Perquè ja fa un pilot d'anys que des de la tercera edició jo crec que ja vaig començar a demanar un canal.
Sou com un spin-off de l'Atlàntida, no? Que es fa,
bueno, l'Atlàntida és un mostre, festival referent. Sí. És un festival referent, sens dubte. I la línia editorial de Filmin, pues, també, no? I aquesta col·laboració que ens dona, pues, primer, prestigi, i segona, que ens podem expandir a tot l'estat, no?
Parlava amb David d'aquesta especialització. Clar, jo crec que centrar també en part del festival en la feina de les dones creadores dona un, a part d'un prestigi, una dimensió diferent, no? Tenir aquesta secció de Fem Cine, bueno, no sé, crec que és un encert i a més que cada any se va com nodrint, no? de més noms, afortunadament, que se van afegint a la indústria, no?
Sí, és una secció. Bueno, ara quan estava amb la Montsil i la Belén no us escoltava, que estava pendent de dintre, però ens vam conèixer el 2019 al Festival de Màlaga i els hi vaig comentar que jo estava aquí a Ibiza començant un festival, que m'agradaria, ens han ajudat molt. I encaixa perfecte el que deia abans, no? Que hi hagi una necessitat d'explicar una història. Pues imagineu-vos amb aquestes temàtiques, no? que fomenten igualtat de gènere. Vull dir, aquesta necessitat la veus multiplicada per 10 a cada pel·lícula que podem projectar.
T'he de comentar que personalment penso que a les dates en les quals es desenvolupa el festival són perfectes, perquè a l'estiu, aquí hi ha la voràgina a l'estiu i la gent està per l'estiu. A l'hivern, després del Nadal, hi ha un mes i mig que l'illa es buida i no hi ha ningú. Però ara que acaba ja l'hivern i encara no ha començat la temporada turística, ara és el moment perfecte on els que som aquí, estem aquí, i és el moment idoni per anar a cercar el teu públic dins de l'illa, que supos que també és una feina de molt de temps, no? Que et vagin coneguent a poc a poc i trobar el teu nínxol de públic, que ha de ser l'àncora, no? Que és el que, perquè si no hi ha gent, si no ve gent a la sala, quin sentit té un festival?
Sí, bueno, un festival té... Clar, jo el vaig pensar, pues, el que dius, no? per l'Ibiza d'hivern, per l'Ibiza de veritat, diguéssim, i pels residents aquí a l'hivern. També trobava, pues, que no, una oferta cultural com pot ser aquest festival, pues, que podria encaixar. I bueno, i a partir d'aquí anem treballant mica en mica. És de públic, pues, home, ara comencem a tenir auditoris plens, però bueno, perquè ja tenim un pes que pots parlar amb el Joan Fontcoberta i que vingui, no? I a nivell, pues, demà tenim dos masterclass, jo crec, molt, molt destacades. Ja fa 3 anys, 4, que sobretot masterclass i pel·lícules jo crec que estan a un nivell de molt, molt alt, altíssim, no? I bueno, a poc, pues, es va aconseguint. No, no passem pel·lícules fàcils, no, són pel·lícules valentes i bueno, pues, a poc a poc va arraigant, sí.
Com les trobes? Quines són les fonts per trobar aquests títols que al final arriben a Eivissa, al festival?
Pues mira, ara, per sort, pràcticament ben poca cosa, eh? Vull dir, una de les fonts principals, també de finançament, uh-huh. i que ens dona molta dimensió, treballem amb el material que ens arriba.
Clar.
La Isla de los Faisanes va ser una pel·lícula que es va oferir al...
Que ja vos cerquen, no?
Sí, sí, que es va oferir al festival. I per tancar, pues, a Nancy, li donem aquest premi per distribuir, també es va oferir al festival. Tret d'algun títol, com pot ser Madrid Exterior, perquè buscava una cosa molt concreta, Decorado, en col·laboració amb Cinètic, i no sé si em deixo algun títol més, crec que no, ens basem en 2.000 inscripcions que rebem cada any.
O sigui, ja té bé la feina pràcticament feta en aquest sentit, no? De no haver d'anar a cercar. Anem a fer un resum del que ha passat fins ara, perquè parlaves de John Fontcuberta, ha vengut el John Cabestany també, ja s'han donat els premis de Focus Balear, amb Josep Alorda, Jaume Carrió o Elena Uzón, per exemple. Què ha passat en el festival en aquests dies? Perquè recordem que d'una setmana ja, avui fa una setmana que va començar.
Sí, sí, ja, bueno, sí, vam tenir la roda de premsa el dimecres, vam començar el divendres, pues bueno, tant l'Isla de los Faisanes, jo crec que va tenir un col·loqui demolidor amb l'Asier i la Ione, mm-hmm. i, clar, jo crec, a nivell personal, inclús, tenir el Joan Fontcuberta aquí a Eivissa, pues, va ser una satisfacció. A més, ell està encantat, eh? Vull dir, que pot tornar perfectament quan vulguem. Vull dir, jo li dic que, com dir-li que no. I després, bueno, els caps de setmana van anar molt bé, molt fort, no? Sessions molt intenses de Cor Nacional, i entre setmana, pues, el que comentaves, el Focus Balear ens sustenta molt, no? Una possible baixada de públic entre setmana. Uh-huh. Teatre d'Espanya, pues, ple amb quatre sessions, i sempre ens inventem alguna cosa nova, no? Com la secció Punt de Vista aquest any, pues, que també, ja et dic, vull dir, jo vinc del món de la fotografia, soc un apassionat de la fotografia de carrer, i tenim aquesta llibertat en el festival d'anar creant seccions i descreant com ens sembla, com ens ve de gust, mentre es tingui pes i no sortir d'aquesta línia, i això ens motiva molt a l'hora de programar.
Anem a recordar el menú d'avui. A partir de les 6 ja s'estan veient aquests curtmetratges que formen part de la secció Fem Cine, La desesperació de la pell. Parlàvem amb la Mireia Vilapuig, que és la directora abans. Abril, Hoy no es invierno, Le prime volte o Cara bicicleta, i després el llarg, el documental llarg, que és Kick-off, en la presència també d'Estefano Vino i Roser Corella, a partir de les 7:30, que abans passaran també d'aquí una estoneta, d'aquí uns minuts, per el 7 d'Iveta Ràdio del Cine Regio, perquè recordem que hi ha com a doble seu. A partir de les 8:30 tenim Decorado, precisament, que feia referència d'Alberto Vázquez. Tot això més amb una entrada de 6 euros, que és pràcticament testimonial, un manco d'allò que t'acosta una entrada normal a qualsevol cinema. Cap de setmana, anem a recordar el menú, recordes tu, Xavier, i quan se'n donen els guardons que queden, clar. Què queda?
Demà. Pues demà comencem molt d'hora al matí, a les 10, amb una masterclass de l'Enrique Buleo, i seguit de... A mi em fa molta il·lusió que vingui l'Enrique, ja li vam premiar un curtmetratge, sí. Ha vingut de jurat, vull dir, és l'escena balear, uh-huh. És una de les condicions que busquem amb els llargmetratges, tret d'En un lugar de la mente, pues ho aconseguim.
En Pep Bonet, sí, també.
I després tenim la Gala Hernández, vull dir que també és una figura, pues... Jo la comparo una mica al Joan Fontcuberta, no? Joan molt, molt, molt consagrat, i la Gala és un... molt més que una cineasta o una investigadora,
una
artista investigadora de la nostra relació amb el metavers. I,
sí, sí.
I tenim, serà virtual, però bueno, amb ella té molt sentit que sigui una reunió virtual, farem una connexió, i veurem a la mateixa sala a Masdietka, que és el seu darrer curtmetratge que es va estrenar a la quinzena de realitzadors. Uh-huh. Després dinarem tots plegats, i a la tarda comencem amb els curtmetratges internacionals i nacionals premiats.
Aquí a Can Jeroni.
A Can Jeroni. I acabarem amb Bodegón con fantasmas, de l'Enrique, l'escena de Balear, també.
Molt bé, i deixant per diumenge també a Can Jeroni per dir a les 6 la presentació de la distribuïdora, com un pack i el premi a la distribució. A les 7, Nancy, també de Luciano Fito, de Cito, que també feia referència. I després la presentació d'una sèrie, en aquest cas, La Ruta, volumen 2, Eivissa.
Sí, ens fa molta gràcia acabar així. Tindrem
producte el... local.
No.
Només aquí. Només el nom.
Per això em fa molta gràcia tenir-ho, perquè ens expliquin perquè...
Per què se diu així, no?
Bueno, està inspirat a Eivissa,
sí.
Però no s'ha rodat a Eivissa. Que ens ho expliqui el Borja Soler, el seu director. Hi ha un retrat de personatges d'Eivissa del 70, pues, jo crec que molt, molt encertada. Com s'ha treballat aquest personatge, també tindrem la directora de càsting, la Blanca Javaloy. I bueno, jo crec que el col·loqui serà interessant, pues, sobretot per averiguar perquè hi ha moltes produccions que s'inspiren o fan veure que passen a Eivissa i no...
Sí, o pren
no
el nom, com a mínim. No?
No, aquesta és història pura. sí, vull dir, està molt, molt ben narrat. L'Eivissa de... Comencem amb l'Eivissa dels 90 i pico, quan venen la invasió de Dijon, que ells estrangers aquí i els locals es comencen a rebotar, diguéssim, no?
Sí, sí.
I d'aquí anem una mica enrere a l'arribada dels primers personatges, pues, uns, diguéssim, hippies o els nou hippies i personatges que venien pues, d'aristocràtics o amb bastants diners i convivien aquí. És una pel·lícula que està molt ben treballada. Està molt ben treballada.
Estàs pensant ja en el... Eivissa Cinefest de número 11? O,
no.
O tot prens un poquet de...
No, estic pensant que a la que acabem el dilluns hem de preparar memòries per presentar-les a l'IEP, a l'ICA...
Correcte.
Vull dir que...
Això de la justificació de les subvencions.
Queden dues setmanetes, queden dues setmanes encara. I després, al cap de dues setmanes o més, obrirem convocatòria, sí.
Xavi Herrero, enhorabona. No fluixis, com l'he dit abans a la Mireia. Jo crec que tenim ja un producte, una cosa guapa, consolidada, per tant, anem a cuidar-la i que mos cuidin un poc, també, no? Institucions i amics,
sí.
I col·laboradors i patrocinadors,
sí,
i tot això
ser, que és... Ha de ser entre tothom. Vull dir, nosaltres sols, per molt que ens empenyem, pues no podríem, no?
Moltes gràcies per passar per IBT Ràdio. Són les 6 i 36 minuts, ara anem a publicitat, però em fa moltes ganes saludar aquí dos creadors que són parella artística i crec que també parella vital en aquests moments, no rosem a dir que sí. I a més han fet un llargmetratge, hem fet referència unes quantes vegades al llarg del programa, que val molt, molt la pena, que paga molt, molt la pena, rodat al Kirguistan. Roser Corella, com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-nos.
Gràcies a tu, Estefano Ovino, Piacere.
Piacere.
Com estàs? Italià, com diu el nom i com diu el seu accent. Ara parlam amb ells de Kick Off, que també forma part no només de la secció de Fem Cine, sinó també de la secció Panorama.
IB3 Ràdio és investigació.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nin o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839.
Dissabte a les 4 al capvespre segueix el millor futbol de primera divisió des de l'estadi de Sant Mors.
Real Mallorca, Real Societat, amb tota la prèvia des del Passeig Sagrera de Palma.
A més, seguirem el partit entre el Pozo Múrcia i el Palma Futsal.
Un dissabte ple d'emocions i espectacle amb els millors comentaristes. Tot esports de Sant Joc.
A IB3 Ràdio.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Un acte tan senzill com cantar la vida, com riure, com celebrar un gol, de vegades du darrere tota una acció èpica, una dialèctica entre el costum i els drets universals. Kick-off és un documental bellíssim que ens situa en un poblet del Kirguistan, de l'Àsia Central, ancorat al patriarcat, on les dones decideixen desafiar tradicions i organitzar un torneig de futbol. Senzill, com dèiem. Entrenen d'amagat, això no és tan senzill, lluny dels marits, dels germans i dels pares. I els creadors d'aquesta meravella, els hem saludat abans, són Roser Corella i Estefano Vino. Com estàu?
Molt bé, contents d'estar aquí.
Content que estigueu, perquè quan, jo sempre ho dic, no? Quan entrevisto un autor o una autora d'un llibre, per exemple, o d'una obra de teatre, o d'una pel·lícula que m'ha agradat, l'entrevista com que surt millor. És més fàcil, no? Estàs més a gust. No? I en aquest cas, a més, ja us ho deia abans, vaig tenir la sort de visitar el Kirguistan, un dels països més vells del planeta, i clar, me recorda a tots aquells moments. No? Clar, contais la vida rural, i ja en castellà, perquè en Estefano parlo un italià perfecte, evidentment, però també entenc el castellà de senyor. La vida rural de las mujeres en Kirguistán, como decíamos, las tareas cotidianas, cómo cortan la leña, cómo cargan la lana o la manejan, cómo cosen, cómo cocinan, pero se cuentan muchas cosas más. ¿Cómo llegáis a este proyecto, Roser?
¿En castellano?
Sí, porque en Estefano me entengui.
Sí. Pues yo llego a Kirguistán hace muchos años, invitada por un festival. Tenía un corto, o sea, no tenía ninguna conexión con Kirguistán. Y como has dicho, descubrí este país fantástico, unos paisajes, es muy especial. Esta mezcla postsoviética con el pasado nómada, muy conectados a la naturaleza. Y descubrí esta práctica que llaman alakachú, que se traduce como agárrala y corre.
Sí.
Bueno, que la mitad de las mujeres de Kirguistán están secuestradas por sus maridos, básicamente. Me chocó bastante. Yo pensaba, bueno, esto será algo así pequeño. Y lo pregunté una vez allí y una mujer me dijo, no, tú no lo entiendes, eres europea, esto es una tradición. Sí. Y ahí se me quedó y dije, bueno, tengo que volver y hacer un documental. Y así empezó mi conexión con Kirguistán, ¿no? Fui a hacer un documental hace unos años sobre esta práctica. De ahí conocí a Gazi, que es la protagonista de Kick-Off, y ahí es donde llegamos al cabo de unos años con Estefano a Kirguistán a hacer este documental, que sería como la segunda parte, pero en positivo, claro, sobre las mujeres de Kirguistán.
Vamos a hablar de lo positivo, después volveremos al Gap and Run y este secuestro atroz, ancestral también, pero que muchas veces se justifica y uno a lo mejor desde el punto de vista occidental no lo entiende demasiado. Pero Estefano, dice Aidana, que es la futbolista profesional kirguís que sale en el documental, que unas 900 mujeres, ella misma se sorprende del número, juegan a fútbol en un país tan arraigado a las tradiciones, ¿no? Y es como un contraste, ¿no? Como las mujeres protagonistas de vuestro documental casi se tienen que esconder para entrenar, y en cambio, pues parece que es un deporte bastante extendido entre ellas.
Bueno, sí, es bastante extendido en el país, pero es verdad que en este pueblito donde claro, está
en Bishkek, rodado, a lo mejor en la capital.
Esto no pasaba. Ha sido más Gazi que empezó porque por el cumpleaños de su madre quería hacer algo especial por la gente y las mujeres del pueblo, más que nada. Y empezó con esta idea de hacer como un torneo de fútbol, ¿no? Y el primer premio era la cabeza de una cabra, me parece, en el primer año.
Entera.
No solo la cabeza, toda la cabra, claro. Y desde aquí empezó todo. Y es verdad que las mujeres lo disfrutan muchísimo. Si tú estás ahí y tú has mirado el documental, se nota que la vida es muy dura ahí por ellas, que es que se levantan a la madrugada y desde ese momento cocinan, hacen el pan, cuidan todo. Y después, al final del día, se van a jugar al fútbol en la calle, donde no hay nada, y empiezan a rir. Y hay esta explosión de felicidad que por nosotros ha sido como, wow, esto es muy mágico, por eso hemos empezado a hacer el documental, porque queríamos contar este momento, que era un momento increíble, tan dura la vida y tan mágico este momento.
Y su cara bien positiva.
Supongo que lo más complicado es lograr que os abran las puertas de casa y de su alma, por así decirlo de esta forma, porque todos los que hacemos periodismo audiovisual y vamos con una cámara por el mundo, sabemos que la cámara a veces intimida bastante y puede ser mirada con recelo. ¿Cómo os las ganasteis? ¿Cómo conseguisteis que dos europeos excéntricos de pronto
os abrieran las puertas? Os ha llamado excéntrico.
Hombre, sí, claro. A santo de que, entonces, ¿cómo lograsteis conquistar su confianza?
La verdad que en este documental tuvimos la suerte de entrar al pueblo con Gazi, que ella creció allí, y esto nos ayudó bastante a que nos abrieran las puertas. Es verdad que al principio no entendían muy bien qué queríamos hacer, ¿no? Pero empezó a correr la voz que había unos alemanes, porque vivimos en Berlín, pero nosotros con Alemania no. Y fue muy divertido porque empezaron a animarse, empezó a correr la voz que queríamos grabar las tradiciones y empezaron a decir, tienes que venir a mi casa, que voy a hacer una alfombra y nos grabáis. Yo hago el pan y me grabáis, yo hago tal. Y eso sí, cada vez que íbamos a casa de alguien, comida. O sea, yo creo que nunca hemos comido tanto en un rodaje.
Era como ir a casa de la abuela, ¿no?
Exacto. Pero la verdad es que la sociedad kirguisa es muy acogedora y la verdad es que te invitan y el invitado es como el rey, la reina de la casa, y eso es súper agradecido.
Y nosotros también estábamos viviendo en la casa de la familia de Gazi, así que ellos al final eran como la productora del film por nosotros, que por la noche
siempre
teníamos como un meeting con la familia de Gazi por entender qué hacer el día después. Así que somos proprio parte de este pueblo como una familia, y después de algunos días estaba súper tranquilo y todos felices.
Estefano ha descrito dos momentos muy importantes, el yin y el yang del documental, que es esas tareas duras, se levantan a las 5 a lo mejor, empiezan a cortar la leña, masar el pan, a coser, etcétera, etcétera, y luego el divertimento, ¿no? Este esbarjo, esto pasarlo bien. Pero hay un momento intermedio que a mí me parece especialmente bello, y es cuando ellas, aun haciendo las tareas cotidianas, hablan con esa sororidad, con esa complicidad, y al menos parecen libres, se expresan libremente, reivindican divertirse, se ríen un poco de sus maridos, diciendo, este no se habría como cuidar. Y a mí me parece especialmente significativo, ¿no? Esos momentos de intimidad. Y lo que decía David, acceder, porque vale, estamos jugando, estamos entrenando, estamos cortando la leña, puede parecer fácil, pero esos momentos donde ellas hablan de cosas que no hablarían jamás delante del patriarcado, me parece especialmente difícil de conseguir y especialmente bonito.
La verdad es que el hecho que somos un equipo pequeño, o sea, yo con la cámara y el sonido, ayuda bastante. Y también hay que decir que hay esta sociedad tan dividida, ¿no? El mundo de las mujeres, el mundo de los hombres. Y en verano, que los hombres van al campo fuera del pueblo a trabajar muy pronto por la mañana y vuelan por la noche, es como si Coctage se convirtiera en el pueblo de las mujeres. Claro. Y esto es un momento muy bonito porque un poco es como que ellas toman ese poder que no les es dado, porque tienen un rol muy asignado, el de los niños, ¿no? El de ciertos roles.
Bueno, es que casi todos los roles.
Exacto, todos, porque yo no he visto si trabajan más que nadie. Y es ese momento, como decía Estefano, mágico, ¿no? Del verano, que el pueblo es de ellas y encima con el torneo de fútbol ya son las reinas. Y bueno, y nosotros estábamos allí, tuvimos la suerte de estar presentes y...
Yo pienso también que esto que pasa con el fútbol de que Gazi ha hecho por el pueblo es muy importante porque... Es algo que conecta como un tema teórico, que es la libertad y todo, con una sensación muy física. Lo sport da algo que te pone un poco borracho, no sé cómo se dice en español, pero
te embriaga
un poco. Y ellas están como addicted a esta sensación. Y así que hablar de libertad, de hacer broma de los hombres... va a ser más simple porque es una sensación como de... Estás más divertidas porque está conectada a una sensación muy física que está conectada con el sport.
Claro. Ya casi por acabar, pero permitidme que volvamos a la cachu, ¿no? Esa tradición que desde 2013 está prohibida teóricamente, pero que se sigue haciendo. Claro, decía Rosé que la mitad, yo encontré unas cifras relativamente recientes que dicen que más de 12.000 jóvenes se estima, un tercio de las novias de Kirguistán, que es muchísimo, son tomadas en contra de su voluntad en el ámbito rural normalmente, que la sociedad kirguís edulcora un poco esa tradición diciendo que eso, que es una costumbre ancestral, y que todo eso viene de la época de hace décadas, donde es verdad que más que raptos había jóvenes amantes que se fugaban, ¿no? Digamos, voluntariamente, ¿no? Y ahí hay también un contraste que a mí me parece muy interesante desde el punto de vista antropológico, pero muy cruel desde el punto de vista humano, ¿no?
Uh-huh. Aquí hay varias versiones de Alakachú, ¿no? En realidad, el Alakachú original es, como decías tú, como los matrimonios se acordaban entre familias. En realidad, cuando dos jóvenes se enamoraban, la manera de escaparse, de estar juntos... era hacer un teatrillo que era el secuestro, pero era acordado, era tú me secuestras, nos fugamos y estamos juntos. Era una historia de amor como más auténtica. Después, cuando llegó la época soviética que emanciparon, bueno, se promovió emancipar a las mujeres, lo que pasó es que al final pues, las mujeres se iban a estudiar, los chicos del pueblo se quedaban con las cabras. Bueno, lo explico un poco simple, ¿eh?
Sí, sí,
y ¿no? Cuando le pedían la mano o querían casarse, las chicas decían, pues no. Entonces empezaron a forzar estos matrimonios y a ver secuestros de verdad. O sea, que las chicas que ya tenían otra idea del futuro, de emanciparse, pues no querían casarse con determinados hombres. Y empezaron a forzar estos matrimonios que se distorsionó a unos niveles violentos bastante fuertes. Y este Alakachú, que mucha gente defiende como algo tradicional... Después de la época soviética, los kirguises querían, querían recuperar todas estas tradiciones, el manás, o la épica esta, ciertas tradiciones, y empezaron a decir, no, esto es tradición, lo tenemos que mantener. Pero al final era una cuestión práctica. Y nada, perdón.
No, me encanta.
Es que me estoy enrollando mucho.
Es que lo que estabas comentando ahora, de que antes se hacía lo que se llama el rapto por amor, de las dos parejas, las parejas estaban de acuerdo, es que aquí en Ibiza también se hacía. Aquí era Safuita. Y sucedía que eso, cuando era un plan Romeo y Julieta total, y también era un teatrillo, desaparecían la noche, y si los hermanos de la novia no los encontraban a la mañana siguiente...
Casados.
Ellos se podían casar. Yo, de hecho, hace 20 años entrevisté a una pareja de ancianos que se habían... habían protagonizado un rapto por amor en los años 40, porque ella, sus familias estaban peleadas desde la guerra civil y cada familia era un bando distinto y ellos escenificaron este rapto por amor. O sea,
esto también pasa en Italia, ¿eh?
Sí, en Italia también.
La fuitina.
Qué bonito. Es que el italiano tiene
siempre la fuitina. ¿No?
Efectivamente.
Rosé, Stefano, un placer teneros aquí. Por cierto, ¿hubo más torneos como aquel de fútbol?
Sí, cada verano.
Qué bien.
Siguen, a tope.
Roser Corella, Stefano Vino, gràcies per tot, Stefano.
Gràcies.
Enhorabona per aquest kick-off espectacular, la veritat, i vos esperam a Eivissa en els festivals successius.
Molt bé, moltes gràcies.
I de queden 8 minuts per acabar el programa 7. David, anem a l'agenda.
Ah, ja anirem ràpidat.
Ja fem, que fem? Una cinto, Pablo? No? D'endieta? Vinga, cinto.
Agenda amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
I del David Ventura, que el tenim aquí des de les 6, passant menys fred que jo. Tu eres basco,
jo
no?
Estic,
tu estàs allà, estàs, tu
jo
no
tens... estic passant bastant de fred.
No ho sembla, jo sí, m'estic morint. Anna Gornés, com estàs?
Molt bé, jo devo ara una estufa.
Estàs a cobro, eh? Gavi Rodas, capitán, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Aquí en Palma.
Muy bien, tío, empezamos contigo. Las propuestas de este fin de semana.
¿Yo? ¿Empiezo yo?
Sí, por ejemplo.
Pues mira, empiezo con Juanjo Montserrat, que tiene 2 Grammys latinos y tiene millones de escuchas en Spotify, no miles, millones, y actúa este sábado en Sarracó, en la Plaza Weiler, a partir de las 6:30, con entrada gratuita. El domingo, que es el día de las Balears, en la Plaza de la Reina, en Palma, concierto de Marc Seguí, que presenta No tengo prisa, a las 8 de la tarde, también gratis. Y no dejando lo urbano, Chavivo, mañana sábado, va a Sgremi, presenta su disco No te enamores. Y esto es a partir de las 9 de la noche. En clave de indie, un grupo histórico de los 80, de los 90 más bien, Gentelligens, sí. Hace una actuación especial en Sapobla, en La Taberneta, en una jornada que incluirá también otras actuaciones y otras propuestas y que empezará a las 4:30. Unos protagonistas de la agenda de la semana pasada, Calasán, que ofrecían una escucha sí. activa de su disco, de su ópera rock, Joanet el Parado, las aventuras de Joanet el Parado. En esta ocasión se suben a un escenario, que también estará muy bien verlos, a las 4 de la tarde, mañana sábado, en la Plaza de la Reina. Y dos cositas más, una Venga. De música, de blues, noche de blues auténtico en Can Giró, local de moda en Manacor, desde las 8 de la tarde de mañana sábado, Sir Yokochi y Balta Bordoy, que estuvieron hace unas semanas aquí en el estudio de IB3 Radio, pues estarán con Pablo Di Salvo al bajo y Pelluís García a la batería, que son otros dos ases, pues repasando bueno. lo mejor de su repertorio. Y concluyo en clave teatral.
Rápidamente,
desde hoy, viernes al domingo, en la Carpa del Teatro del Mar, Producciones de Ferra estrena un nuevo espectáculo dentro del ciclo Literactúa, de adaptación al teatro de obras literarias, y lo hace con Qui dubta d'en Clint Eastwood, esa adaptación que Xavi Núñez ha hecho de la obra Consolaciones, del músico Miquel Serra, hoy y mañana a las 8 y el domingo a las 7.
Efectivamente, una de las propuestas escénicas para no perdes. 2 minutos, Anna.
Venga, 2 minutos, ya que avui xerram de cinema... tercera mostra de cinema de Menorca, que es diu El millor cinema fet aquí. En els cinemes Moix Negre, avui i demà, són 5 propostes i trobaran noms com Àlex Arroyo, Lluís Marquès, Ariadna Fortuny i molts més, per veure una mica qui són els nostres cineastes. Tanca el Festival de Jazz i Blues de l'Aió, i Cartusa Torgan Trio, la Sala de Cultura de San Diego, que diu Menja, també una mica de teatre, El Covard, amb Leon Manso i Roda Gené, a la sala
multifuncional. Ens hem trobat a l'aeroport avui de matí, al Roda.
Ai, doncs mira,
estava
quina
agafant
sort.
L'avió cap a Menorca i nosaltres cap a Eivissa, sí. Estava molt emocionant creuat. De tornar. Sí.
I és una peça que ja l'ha presentada, però que sí, funciona sí. molt bé, a la sala sí. multifuncional del Mercadal. I a cap, amb un concert solidari, presenten disc Isam Melis i Pere Quimbau, avui en el Teatre Casino de 7 de gener, en la participació de molts músics i moltes veus menorquines, en memòria
Molt bé.
De Martí Bonet.
Gràcies, Anna, i David, a Eivissa i Formentera.
Idò, a més de l'Eivissa Cinefest, tenim, per exemple, avui divendres a Formentera, hi ha el concert de Dona Llop, el duet format per Pere Bastard i Joana Pol. Serà a les 8:30 al cinema de Sant Francesc de Formentera. També avui es presenta el llibre de Joan Mayol Serra, Els sediciós. sobre el pedagog i revolucionari mallorquí Joan Baptista Picornell. Serà a les 8 a Can Ventosa. I dos cites més. Dissabte comença el cicle de teatre amateur que organitza el Consell d'Eivissa. Ho farà amb l'obra La Zapatera Prodigiosa, a càrrec de la companyia Tot Teatre. Això serà al Teatre Espanya de Sant Eulari a les 8 de la tarda. I diumenge, dins els actes del Dia de Balears, la cantautora Josepina Reia Tomàs actuarà a la 1 a la plaça de Sant Jordi de Ses Salines.
Molt bé, David, Anna, Gabi, moltíssimes gràcies. David, t'agrada la Joven Dolores? Ara m'hi dius que no i me fas un traje.
No et faré cap traje, tranquil. Sí, m'agrada.
Acabem amb la Joven Dolores. Moltes gràcies a tota l'organització, en Xavi Herrero, al capdavant, que és a Eivissa Cinefest, per acollir-nos, també a Can Jeroni, l'Ajuntament de Sant Josep, a tots els companys i companyes d'IV3, Esther, moltes gràcies també per donar-nos suport, evidentment, a Pablo Morganti i a Carles Bosch, que està aquí mirant-me. Que guapo estàs, Carlos. I moltes gràcies a Eivissa en general. Tornarem aviat, perquè ens encanta. I tu també estaràs aquí amb nosaltres. Divendres que
no
ve,
ho dubtis. Escoltem. Clar que sí.
I la Joven Dolores, per acabar el programa, arriben a les 7, en res, dos minutets, la informatiu, ja sabeu, i l'aviador torna dilluns a les 6. Vagi bé.